aquesta sessió de la tarda del Fòrum del Patrimoni Literari, Lectures de la Tradició, amb aquesta taula rodona, amb aquestes senyores que tinc a un costat i a l'altre de la taula, i amb molta il·lusió de moderar aquesta taula, que estava anunciada amb la Najat, però la Najat al final no ha pogut venir, ha parlat amb la Mita Casacoberta, i la Mita Casacoberta farà una mica el paper de Najat, tot i que fer el paper de Najat sol no ho podrà fer, perquè ella ja té prou coses a dir sobre la tradició com per callar-se-les. No, no, tampoc no volem que se les calli com la Mita Casacoberta. Per tant, tenim la Mita Casacoberta que farà aquest doble paper. I després, a la meva dreta, tenim la Rosa Font i Susana Rafart. Són dues poetes molt reconegudes, totes dues són Premi Carles Riba, però les presentaré una a una, perquè no cal fer una doble presentació així. Rosa Font és escriptora, va ser professora de secundària i des de 1989 que publica poesia. Va començar amb Tres notes i el silenci, aquest és el seu primer poemari. Després va continuar amb un altre poemari, Aigua llunyana, que va ser Premi Vila de Martorell. El 2005, el poemari La llum primera, Premi Ciutat d'Elx. Des de l'arrel, el 2009, Premi Cadaqués, la Rosa Lebroni. Un lloc a l'ombra, el 2011, que és el que li va donar el Premi Carles Riba de poesia. I el 2019, Cel obert, que també va tenir un premi, és a dir, tots els poemaris de Rosa Font han tingut algun premi, el senyoriu d'Ausias Marc de Beniarjó. Però també ha cultivat la prosa amb una novel·la juvenil que ja prové de 1999, Envia'ns un àngel, L'ànima del Freixa, de 2003, La dona sense ulls, que va tenir el Premi Ciutat de Palma, i com a directora de la càtedra em plau recordar que ha col·laborat, ha fet un itinerari d'aquests que publiquem a la Càtedra de Patrimoni Literari del seu poble natal, Sant Pere Pescador, juntament amb Dolors Reig, que el vam inaugurar l'any passat.
L'any passat.
És a dir, que també m'agradava de ressaltar aquest text. A més, és jurat des de fa uns quants anys del Premi Miquel de Palol de Poesia. És un dels premis literaris de Girona, d'aquests La nit dels Bertrana, i justament aquest any, 2021, el Premi Miquel de Palol se'l van portar Susana Rafart. De manera que tenim aquí una persona que va formar part del jurat i que va ser precisament la portaveu del jurat a la nit dels premis i va fer la seva valoració com a portaveu del poemari de Susana Rafart. Susana Rafart és de Ripoll, encara que no tothom ho sap, però és de Ripoll, i és escriptora, també professora, assagista, ha fet crítica literària i de molt joveneta ja va tenir el Premi Extraordinari de Poesia de les Valls d'Andorra.
Ah, les Valls d'Andorra.
És històric això, sí. El seu primer poemari, que va mereixer el Premi Carles Riba, això que us deia, que totes dues comparteixen aquest premi, es diu Pou de Glaç, i va ser l'any 2002. Després van venir Retrat en Blanc, Baies, Premi Cavaller de Poesia, també L'ocell a la cendra, un altre poemari. També ha tingut el Premi Senyoriu d'Ausias Marc amb Oli sobre paper, el 1995, Reflexió de la llum, Premi Joan Teixidor d'Olot. Miro la Mita perquè ella és olotina. El 1999, Jardins d'amor advers, va tenir premi en Alcover de Palma. La inundació és una peça narrativa breu, va tenir el Premi Crítica Serra d'Or. La traducció de l'obra poètica de Quasimodo també va tenir un premi de traducció de Cavall Verd, sí? Les tombes blanques, contes de la Mediterrània, Gaspar i jo va tenir el Premi Rovira i Virgili, Premi a la trajectòria aquí a Majaume de Cadaqués el 2018 i aquest premi Miquel de Palol d'aquest any 2021 amb D'una sola branca. A més, ha cultivat també l'assaig i m'agrada de recordar el cor grec, un cor grec, memòries i notes de viatge, i els xiprers tentaculars, el paisatge de l'obra de Maria Àngels Anglada. Per tant, Susana Rafart també té com un referent la nostra escriptora de capçalera, juntament amb Carles Fages, cosa que també comparteix Rosa Font. També Maria Àngels Anglada ha estat un dels teus referents. Bé, Mita Casacoberta és professora de la Universitat de Girona. Diré alguns llibres teus, no de l'Anejat, i ja els diràs tu, els de l'Anejat. Jo presento la Mita. I la Mita va fer aquella... es va dedicar a la seva tesi doctoral, la va dedicar a Santiago Rusiñol, i de Santiago Rusiñol em va treure Santiago Rusiñol, Vida, Literatura i Mita, Santiago Rusiñol i el Teatre per dins, Els noms de Rusiñol, que és l'obra de creació, diríem, de Mita Casacoberta, una. Va treballar sobre Marian Vayreda, la recerca d'una veu pròpia. Va fer un volum important sobre els Jocs Florals de Girona, que ens serveix en el projecte de la Universitat de Girona que dediquem als Jocs Florals, del qual ella és la investigadora principal. I el 2019 va publicar Víctor Català, l'escriptora enmascarada. Víctor Català també és el nom de l'escriptora que té una càtedra a la Universitat de Girona que Mita Casacoberta dirigeix. També dirigeix la càtedra Joan Vinyoli de Poesia de la Universitat de Girona. Per tant, Mita Casacoberta és professora de la Universitat de Girona i directora d'aquestes dues càtedres, i juntes hem fet projectes sobre els Jocs Florals i certàmens literaris, i ara ella ja és la investigadora principal de tot això. La cosa que volia dir, que em fa molta il·lusió d'aquesta taula, és dir, la Najat no hi és, ella farà de Najat, però el fet que no hi sigui ha permès que les tres senyores que m'acompanyen en aquesta taula tenen com a anexa comú també que han sigut estudiants meves de llatí de la Universitat de Girona, totes tres. No m'havia passat mai que moderar una taula en la qual totes les persones que hi participen han estat estudiants meves. Que he presentat estudiants meves moltes vegades, això sí que és cert, la qual cosa indica dues coses. Una, que tinc una edat, fa 47 anys que dono classes a la Universitat de Girona, i això vol dir que han passat generacions i generacions d'estudiants, però l'altra cosa, que és encara més important que aquesta, és que he tingut estudiants molt bones i molt bons, i la prova és aquesta. Estic orgullosíssima d'haver sigut professora de la Rosa, que va ser la primera generació, no és de la generació del 74, perquè vaig començar a donar classes al 74, i molts d'aquesta sala no havien ni nascut encara.
Sou la més antiga.
És la més antiga de les tres. Després, per ordre d'antiguitat, ve la Susana Rafart i després la Mita Casacoberta. I jo les recordo a totes a la classe. Aquesta és una veritat. Sé on estaven assegudes i tot. Sobretot algunes que sempre seien allà mateix. Hi ha gent que no, que va canviant de lloc, i els que heu sigut estudiants, tots ho han sigut, sabeu, que alguna vegada seiem en un lloc, altres vegades a l'altre, però hi ha gent que sempre seu al mateix lloc. I llavors el professor, i és molt fàcil identificar aquestes persones, que sempre sap que les troba en un lloc de la classe. Quan canvien de lloc dius, oh, avui no hi és. No, és que està asseguda a l'altre cantó. Bé, orgullosíssima de ser la moderadora d'aquesta taula i d'haver estat professora de totes tres. I que han fet un recorregut, com veieu, important dins de la història de la literatura catalana. Així, dites les tres paraules, història, literatura i catalana. Cadascú en el seu lloc. Doncs bé, en aquesta taula hem de parlar de tradició, lectures de la tradició, en aquest cas és des de la creació literària, tot i que són persones que han reflexionat també des d'un punt de vista assagístic sobre la tradició en altres autors de la literatura catalana. quan preparàvem aquesta taula, jo vaig dir-los que els hi faria dues preguntes. Quina tradició us ha deixat més pòsit? És una pregunta ampla. I l'altra, heu experimentat un canvi al llarg dels anys respecte de la tradició? Em van dir que sí, ja els hi anava bé que els hi preguntés això, i per tant els hi pregunto això i anem descartellant el fil de la tradició en la qual es reconeixen o no es reconeixen, o ja no es reconeixen. No sé si per ordre d'antiguitat d'haver estat estudiant amb el Pi li tocaria la Rosa Font. Fem-ho així?
Volveu,
doncs va, Rosa Font. I moltes gràcies per ser aquí, per haver acceptat aquesta invitació.
Ara jo tanco. Sí.
Doncs gràcies a tu, Maria Àngela, gràcies per haver-me convidat en aquest fòrum i en aquesta taula rodona, i encantada que del record que en tinc com a professora i de tot el que em vares ensenyar.
Bé, dels estudiants s'aprèn molt, també.
Jo espero una mica cenyir-me en aquest tema, tot i que potser me n'aniré una mica per les branques, ja em sap greu, però volia començar amb un vers de la poeta Maria Josepa Escrivà, una poeta valenciana que també va guanyar, que parlàvem del Miquel de Palol, aquest premi amb el seu llibre Sempre és tard. I hi ha un vers en aquest llibre que diu: fragment humil de món en ordre, verd geomètric als sembrats. I a mi aquesta metàfora em semblava escaient per parlar del que considero que és la tradició, no? Com un fragment humil del món, ordenat amb tota la disposició dels camps, dels sembrats, aquesta metàfora, potser una mica perquè sóc filla de pagesos, em va semblar que era el que per mi és la tradició, no? M'imagino ara observant aquest fragment de món, aquest fragment humil de món en ordre per la finestra, i em veig, doncs, la varietat, em veig la gradació de matisos i colors. Ara un camp s'acaba de sembrar, ara l'altre ja és segat, un ara és erm, l'altre en canvi és ben esponerós, i encara qui ho sap, potser n'hi haurà que quedaran erms per sempre. En les tradicions literàries crec que passa el mateix. Alguns corrents literaris queden amagats per l'ombra durant un temps fins que el sol els torna a il·luminar. Perdoneu. És a dir, tenen unes èpoques d'esplendor i unes altres de sequera. I si deixem de contemplar els camps des de la finestra i sortim a fora i ens hi acostem, podem collir fruits diferents. Podem collir des d'una espiga de blat a una poma, etc. No? I encara hi ha una altra consideració. Darrere d'aquest fragment humil de món que abracem amb els ulls, n'hi ha molts d'altres. Si en tenim ganes, podem córrer més enllà i observar què hi ha plantat, observar quins fruits s'hi cullen, quines tècniques s'hi utilitzen, etc. Jo considero que tots som fills d'una tradició o de moltes tradicions, i que algunes han tingut i tenen un pes més específic en una època o en una altra. La nostra tradició literària en català parteix d'uns quants segles enrere, bàsicament podríem dir que parteix de Llull, i de l'obra de Llull m'agradaria citar el que en diu també un altre poeta, que és Lluís Solà, un poeta de Vic, en el seu llibre La paraula i el món. En aquest llibre diu: no seria gaire fàcil de trobar una llengua a la primera hora de l'Europa moderna que des de l'exigència del cant i de la reflexió fos impel·lida amb tanta voluntat i amb tanta seguretat haver de representar el món, tot el món, des de tots els angles i des de totes les mirades possibles. És a dir, que Solà en destaca precisament això, no? Aquesta tenacitat, aquesta persistència a l'hora d'enfocar tot el que serien els angles del món i totes les mirades possibles. Però a mi em sembla que el nostre imaginari ve de molt més enllà. Ve, podríem dir, ja de l'època dels sumeris, de l'època dels egipcis o de l'època dels grecs i dels romans, no? I, de fet, molts dels nostres símbols potser provenen també d'aquestes cultures tan reculades. A mi, la que doncs, podríem dir em sento més propera és la tradició clàssica. Sempre he pensat que tant la literatura clàssica en tots els seus gèneres, en llatí o en grec, té una vastitud i una riquesa tant literària com lingüística que sento bàsicament en un dels primers llibres que em penso que ha citat ja la Maria Àngela, que és un llibre de poemes titulat Quadern d'Erina de Telos, que justament es va inspirar en una poeta que Maria Àngels Anglada cita a les germanes de Safo. Una de les poetes que hi consigna i la seva obra és aquesta. I era el moment en què començava a escriure. I precisament llegir aquestes germanes de Safo em va donar o em va obrir el camí per poder també, en certa manera, emmirallar-me en aquesta vida d'aquestes dones, d'aquestes germanes de Safo, que observaven el món a través de les petites coses, a través dels ocells, a través dels jocs que hi havia, a través de la manera com estimaven. I penso que un dels meus referents, si he de parlar doncs, de referent i també potser de tradició clàssica, m'ha vingut a partir d'aquest llibre i sobretot la lectura doncs, dels grans clàssics, a part de l'Odissea o a part de l'Eneida i també d'Ovidi, Virgili, Horaci, que precisament llegíem a les classes de la Maria Àngels, a les classes de la Maria Àngela Vilallonga traduíem Ciceró, traduíem Horaci, en fi, i els clàssics també m'han vingut a partir d'aquestes lectures i un dels meus primers llibres de poemes precisament és això, és un llibre inspirat en una de les poetes que apareixen a les germanes de Safo. M'he encuriosit per llegir què deia el diccionari, concretament el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, sobre la paraula tradició. I he trobat, en l'excepció 4, perquè abans n'hi ha d'altres, però la que s'ajustava més a la taula rodona d'avui és la quarta. Aquesta excepció 4 diu: llegat històric, reiterat o modificat, fet de trets formals, estilístics i temàtics, comú a moltes obres i durant molt de temps. És una definició, diríem, acadèmica, que agrupa aquest llegat històric per la similitud en els trets formals, estilístics, temàtics d'unes obres i afegeix, a més, una altra qüestió que és durant molt de temps. Clar, jo davant de tot això m'he plantejat que, d'una banda, aquestes classificacions que a vegades necessitem fer ens serveixen més per estudiar obres i autors que no pas per esbrinar quina és la realitat de la qüestió. A mi em sembla que la realitat és que moltes d'aquestes tradicions s'imbriquen, moltes tradicions es continuen i a més moltes, podríem dir, es barallen, no? Aquesta és la realitat. Ara, a mi una de les conclusions a què doncs, volia arribar és precisament jo no em sento amb la perspectiva suficient com per dir quines són les meves tradicions, què és el que m'ha influït més. D'una banda, sí que és veritat, diré que són sobretot les lectures. Allò que m'ha acollit com a escriptora han estat lectures. I podria dir moltíssimes lectures, a part de la dels clàssics que he esmentat ara, doncs també les lectures que vaig fer a la infantesa. Des del llibre d'Alícia, El País de les Meravelles, amb il·lustracions de la Lola Anglada, que era de la meva mare, que era una meravella, era un llibre, doncs, en fi, preciós, que encara conservem a casa, fins a, no sé, els àlbums il·lustrats de Tintín, per dir-ho així, o el Cavall Fort, o totes aquelles lectures tan eclèctiques que trobava allà on fos. A Sant Pere no n'hi havia gaires, a Castelló, a casa dels meus avis, no sé per què, tenien les obres de teatre d'Alejandro Casona, que és una cosa curiosa, i em vaig llegir, com que era l'únic que tenia, no? Llegia les obres de teatre d'Alejandro Casona, o un llibre que n'estic segura que era Totes les cases, que era Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, que jo crec que el regalava la caixa, no sé, però n'estic segura que jo anava a les cases de les meves amigues i tothom tenia Los cipreses creen en Dios, no? Vull dir que, i a part ara també hauria de dir que sóc filla d'una època i que a la meva època els llibres en català eren molt escassos. De manera que la meva formació en llengua catalana també va ser una formació, en aquest sentit, això escassa, no massa àmplia. Després, en l'època universitària, i també hauria de parlar de l'època de Maria Àngels Anglada, com a professora que va ser a les Escolàpies de Figueres de literatura espanyola, a part dels llibres que havíem de llegir, ella ens feia comentar i llegir Maragall, Espriu, Verdaguer, i per tant això també ens va obrir els ulls a moltes persones que en aquells moments no teníem cap mena de coneixement del que era la literatura catalana. Esclar, estic parlant d'uns anys, i pot semblar estrany, no? Però la realitat era aquesta. Després, en l'etapa universitària, doncs sí que ja vaig tenir accés a Riba, Carné, a Ausiàs Marc, en fi, a Rodoreda. Rodoreda ja l'havia anat llegint, i dic això perquè precisament també si m'he d'afiliar potser a alguna tradició a part de la meva afició als clàssics, hauria de parlar també de la poesia postsimbolista, la poesia d'un Riba, la poesia d'un Carné, un Espriu, que també per mi doncs va ser important ja en l'època de Maria Àngels Anglada, i aquesta, diguem, tradició postsimbolista potser també hi és en molts dels meus poemes, hi és en molts dels meus llibres, però també barrejada amb el que podria ser, jo què sé, la poesia que s'ha mal anomenat potser de l'experiència, no? Aquesta poesia que jo vaig conèixer a través de Margarit o a través de Vinyoli, no tot Vinyoli, ni tot Carné, però en canvi sí que hi ha molts llibres de Carné, concretament El Naví, que trobo una meravella i que sempre doncs, m'han portat a les lectures de la Bíblia, que és un llibre magnífic, del qual doncs, em destacaria, com en fi, molts de vosaltres ja heu llegit, El Càntic dels Càntics, el llibre de Jonàs o l'Eclesiastès, que per mi són el meu referent quan es tracta de parlar de llibres de la Bíblia. Fins a arribar al que seria ja aquesta poesia més actual, que seria una poesia, en el meu cas era parla, ara, doncs més sintètica, potser més en tendència a l'elisió, tot i que mai no he deixat de banda ni la mètrica, ni la musicalitat i el ritme, que a mi em semblen fonamentals. I per tant aquesta musicalitat, aquest ritme, també sempre l'he intentat buscar en els poetes que a mi em plauen, no? I que, en certa manera, m'han guiat. Llavors, actualment, m'agrada molt Paul Celan, un poeta que admiro per això, per aquesta contenció i per aquesta mena de, diguem, de, també cripticisme, curiosament. Tot i que la meva poesia potser no és una poesia que es pugui qualificar de críptica, m'agrada molt intentar suggerir, no dir, no? Que és això tan bàsic, podríem dir, i aquesta mena de món una mica amagat, trobo que hi és en poetes com ara Paul Celan, no? O, per exemple, m'agrada molt Rilke, Dickinson, que sempre he llegit amb molta, també podríem dir, devoció, entre cometes, primer en les versions de Marià Manent, després en la versió de Sam Abrams, i Rilke amb les versions de Vinyoli, que són és un dels meus llibres de capçalera. A mi les versions de Rilke que va fer Vinyoli per mi són, en fi, fonamentals. Què més podria dir? podria dir moltes coses, podria parlar de l'aspecte narratiu, i en l'aspecte de la narrativa, sobretot hauria de dir que m'agradaria emmirallar-me, m'agradaria, en l'obra de Rodoreda, que qui no se sent captivat per l'obra de Rodoreda, no? O també, ara m'agradaria parlar de Miquel Peyrolí. Fa 10 anys de la mort de Miquel Peyrolí, un escriptor de Girona, que jo aprecio molt, i la seva obra també em sembla que és una obra que cal llegir i rellegir. I Faulkner, Mentre agonitzo, també ha estat per mi sempre un llibre de capçalera. Mentre agonitzo és impressionant. Igual que, no sé, he descobert, per exemple, Alice MacDormand, amb un llibre que és una meravella que es titula Algú, i que està editat a Periscopi, si no m'equivoco. Després, en fi, tanta gent que ara em deixo. Volia dir també, bé, qui podia? Ah, els dietaris de Sándor Márai, i naturalment els clàssics, Borges, Stefan Zweig, en fi, Natalia Ginzburg, l'Alice Munro, també és una gran escriptora per mi, i m'he deixat Víctor Català, però Víctor Català i Rodoreda són per mi els pilars en la narrativa, en la literatura catalana. Potser m'he allargat molt. Deixeu-me dir que ara rellegeixo una poesia de dones. Trobo que les dones han obert un camí especial i únic, que hi era en la poesia angloamericana, però que en canvi jo penso que no hi era en la poesia catalana. I ara hi ha moltes veus interessantíssimes en la poesia catalana i en les quals també m'agradaria, entre cometes, d'emmirallar-m'hi. No sé si cal que digui noms, però la tradició començaria amb Maria Mercè Marçal i, si després voleu, direm noms. En narrativa, ara m'agrada molt la narrativa africana, perquè és una narrativa que barreja realitat i màgia, com ara Gualusa, com ara Mia Couto, no? Moçambiquès, l'angolet... Són obres que tenen allò que jo havia buscat en García Márquez, que és aquest realisme màgic, i són capaços de portar mites, llegendes, a la ficció d'una manera molt i molt natural. I plego perquè potser m'he llargat molt, perdoneu, ja. Després si voleu. I vaja, i les meves tradicions són les lectures. No sé, potser m'he desviat.
No. No sé.
Bé.
Susana.
Bé, gràcies, Maria Àngela. Sempre és un plaer que ens convidis a parlar, perquè això, quan et veig penso en Horaci i mira, està molt bé. I veig que hem compartit gairebé els mateixos premis, cosa també sí, molt, sí. Molt curiosa, no? Des de el senyoriu del Giesmar fins a aquest darrer de Girona. Bé, quan ens vas plantejar la taula, jo primer m'ho vaig mirar des d'un marc una mica més teòric, no? Que és això del llegat, que és el passat cultural i com ens ho hem de mirar. De fet, jo partia també d'un vers, en aquest cas és de Hölderlin, el vaig fer servir per algun altre article, no recordo, però era un vers que deia «Allí es munda la mar roent». I aquest vers era l'única cosa de Grècia que Hölderlin deia en aquest poema de Grècia. Aleshores, el camí cap a Grècia li servia per parlar dels jardins de Windsor, de Vinyó, dels Alps, i això em va fer pensar que de fet els clàssics són un camí. Un camí que venen a ser com una profètica possibilitat de mirada del món i per tant constitueixen una tradició que ha de ser un mar d'arribada. No és que hi arribem mai, sinó que arribem aquí a la vora, no? A la vora de l'aigua. I també m'ho recorda un títol de Josep Piera, d'un llibre que parla de Jerusalem i que va titular precisament Cap a Jerusalem. I és això, que nosaltres anem cap als clàssics, no? I aquest món llunyà, aquest Finisterre, és tan inabastable doncs, que mai no l'arribem a conquerir. És simplement, nosaltres som uns mandrosos que viatgem, vagaregem sobre els llibres i com que no està escrit quin itinerari hem de fer, doncs allà ens ho agafem, no? És com agafar la motxilla. Per això, per a un poeta, diríem que llegir és absolutament primordial, no? Ara bé, allò que anomenem tradició és un camí ple d'argelades, hem parlat de món rural, no? Un camí que de fet hem de desbrossar, no? Ningú no ens dirà com ho hem de fer, aquesta és la gràcia, que hem de descobrir, a veure, on està aquest vell camí, no? Hi ha un llibre molt bonic de Robert McFarlane que es titula Les viejas sendes, no? I parla d'això, d'aquests camins històrics i molt antics que queden en la memòria del paisatge però que s'han esborrat i que d'alguna manera aquells passos que s'hi van fent deixen un senyal, no? Deixen un camí i aquest camí és el que tu has de tornar a descobrir, no? Perquè sempre queda soterrat, però si el saps veure hi és, no? Després, l'altra idea és, quan parlem de tradició, el terme, no? Hem parlat de la definició del diccionari, per exemple, i jo hi he pensat a través d'un text de Joseph Brodsky, que es diu Carta a Horaci, una mica com homenatge, ja ho veus, i que diu, bé, el tradueixo, està en castellà, però intentaré traduir-lo així breument, diu, perquè quan s'escriu poesia, el públic més immediat no són els contemporanis, ni evidentment la posterioritat, sinó justament els predecessors. És a dir, aquells que ens han llegat la llengua i els que ens han llegat les formes. I ell, parlant a Horaci, li diu, però tu saps molt millor que jo això. Qui va escriure aquests esclepideus, sàfics, hexàmetres, alcaics? A qui anaven dirigits? A César, a Micenes, a Rufus, a Barros, a Lídies i a Glicèries? No. Què tant se te'n donaven? A ells tant se'ls en donaven els troqueus i els dàctils, no? Tampoc pensaves en mi, és a dir, en Brodsky. No, tu et dirigies a Esclepíades, al Seu, a Safo i a Homer mateix. Perquè abans que res volia ser apreciat per ells. Perquè, a veure, on és César? Segurament al seu palau, a la guerra amb els escites, i Mecenes a la seva casa de camp. I la mateixa cosa, Rufus i Varus, i Lídia amb el seu client, i Glicèria, que no és a la ciutat. Els teus grecs estimats, en canvi, es troben aquí mateix, al teu cap. Perquè te'ls saps de memòria. Jo no sé de memòria, Brodsky sí, eh? Però vaja, els reconec que ja és alguna cosa. Allò constituïa el teu millor públic, perquè en aquell moment els podies convocar. A ells intentaves impressionar per sobre de totes les altres coses. I tant és que parlessin una altra llengua. De fet, és més fàcil impressionar-los en llatí. En grec no disposaries de les possibilitats que t'ofereix la llengua materna. I ells et contestarien, et respondrien, dient-te, vaja, ens has impressionat. D'aquí la complicació, la retorta dels seus versos, aquests encavallaments i aquests incisos, aquest discurs sempre imprevisible. D'aquí també que aconsellis al teu amic abatut que canti els triomfs d'August. Bé, aquest és el text de Joseph Brodsky. I per mi aquesta carta a Horaci diu dues coses importants. Una és, d'alguna manera també ho has dit tu, Rosa, que el diàleg que mantenim és sempre amb els poetes del passat. Això també ho diu un modern com el Vicenç Altaió, eh? Que ell diu, ho diu més bonic, diu, parlo amb els morts, no? Sí, no? I el fet que no importa en quina llengua ens parlem mentre els responguem, aquesta seria la segona cosa important, mentre els responguem des de la nostra llengua materna. És a dir, que és una ciutat de... és Babel, no? Perquè tu reps en moltes llengües, els clàssics, en les llengües dels clàssics, evidentment, però tu contestes aquesta tradició amb la teva llengua materna. Hi ha un altre text molt, molt interessant, que és el col·loqui sobre Dant de Ludwig Mandelstam, que també explica això, que ningú no ens dirà mai quin ordre vol, en quin ordre vol ser coneguda aquesta tradició. Perquè de fet això és com travessar un riu tan llarg vigilant de jonc a jonc i vigilant la direcció de l'aigua. És a dir, que l'itinerari potser el podem fer remuntant, com els peixos, no? De vegades un barquer mai no dirà on et porta si tu no l'indiques, no t'aconsellarà un itinerari tampoc, perquè és una reconstrucció individual que fem cadascú de nosaltres. Per això diria que aquesta història que endreça l'acadèmia de vegades a nosaltres no ens serveix tant, perquè d'alguna manera estem forçats a picar metall nosaltres i a forjar l'eina perquè ens sigui útil, que seria diferent de perquè ens sigui coneguda, no? La naturalesa mateixa de la poesia busca aquesta metàfora pura en la paraula, aquesta xarxa viva del llenguatge i dels peixos i dels fons per sota de les superfícies, i tot això barrejat, tot això tramat en aquest fil rogenc, no? Dels pescadors, que era fil rogenc perquè així tenia, diguem-ne, els peixos no la veien, no veien la xarxa, i que després cal reparar també cada nit. És a dir, que fem una feina constant de recerca, reconstrucció, refer fils, fer noves trames, i una cosa molt bonica que diu Mandelstam també és que llegir poesia o cercar aquesta tradició és posar, i amb una imatge també molt vinyoliana, l'arada, no? El rasclet, la pala, per fer emergir aquesta terra que és en el fons i que sigui a la superfície, no? Remoure les terres, una mica seria la nostra funció. Un altre autor, que és el Sidney Herbert, el laberint al costat del mar, ens dona una tercera idea que també em semblaria molt notable, i és la idea que una tradició no és un regal o una herència que t'arriba per línia successòria, sinó que realment te l'has de buscar. T'has de buscar els pares, germans, amics, coneguts, i això vol un esforç. Pel que dèiem abans, perquè no llegim Homer, sinó que seria Homer qui ens llegeix, de fet, no? I per tant aquest treball és un treball, doncs, que s'ha de fer amb molta humilitat, perquè si prescindim dels models, doncs a la llarga això ens passa factura. I de fet l'avantguarda no sorgeix del no-res, sinó que els avantguardistes eren uns grans lectors de clàssics, això també ho hem après, no? Sinó de quina manera aquest mar mirat o admirat de Maragall, que es queda sempre en la llinda, es transforma en el llibre de Foix de Gertrudis en un mar que tu primer el mires i després el desvesteix d'una tela i resulta que era una obra d'art, no? És a dir, que aquestes transformacions no es produeixen realment si no hi ha hagut primer aquest pas previ, que seria la Felicis, ara que no està, diguem-ne, no es porta el trans... les verdures transgèniques, no hem parat de fer empels nosaltres al llarg de tota la història. I d'anar referint que aquestes tradicions siguin barrejades, perquè si no podríem llegir un llibre meravellós com és Les ciutats invisibles de l'Italo Calvino sense tenir com a construcció cultural una cosa que tu has anomenat, que és la ciutat per excel·lència, que és la ciutat d'Uruk del Gilgamesh, no? D'aquest príncep constructor que descobreix el dolor i la mortalitat gràcies a la pèrdua de l'amic. Per tant, per mi aquesta seria una valoració de què és o què no és tradició. Ara, el segon punt seria quina és la funció, no? Per a què escrivim, per a què una tradició? En aquest sentit, potser m'acostaria més a la visió de Maria Zambrano, de què és la figura de l'emboscat, que també ve de Junger, com una figura, la del poeta o la de la poeta, que es revela contra els discursos establerts i que, per tant, té l'obligació de buscar aquests discursos entesos d'una altra manera i prenent uns riscos que a vegades poden portar, i de fet porta moltes vegades a l'emmudiment, no? Al silenci. De vegades simplement és que ja hem deixat d'escriure, ja, ja hem dit el que havíem de dir i ja està, que vinguin els altres i s'hi posin, no? Què és el que permet? Doncs que Rilke passi pel sedàs de Vinyoli i te'l renovi completament, com ara deies, Horaci pel sedàs de Brodsky, Virgili pel sedàs de Maria Àngels Anglada. Jo quan llegeixo els clàssics a la veu de Maria Àngels Anglada tan reposada, és que dic, ai, no vull córrer més, mira, ho deixo aquí perquè és que jo sé que m'està esperant, no? Una cosa bona per al proper moment que tingui, no? Perquè és aquell llenguatge tan matisat, tan elaborat, i dius, però això ho està dient ara, és el que em van dir fa segles i m'ho tornen a dir a la meva llengua més propera, no? I clar, això és un regal impagable, no? Per això dèiem, la tradició acadèmica no és exactament la tradició dels poetes o dels creadors, i aquí és quan venen els conflictes, les baralles de les generacions, no? I aquesta història dels imparables, per exemple, no? Que s'hi ataquen o no ataquen Carner. En fi, aquesta no seria la lluita ni seria la discussió, perquè el que hi ha al cànon acadèmic és el cànon acadèmic, és la història i és l'aportació, no? Sinó que el que fan les generacions és fer que aquests fils o aquests tensors es moguin i tornin a vibrar com les cordes d'una guitarra, perquè si no l'instrument no sona. I, per exemple, doncs passa amb les elegies de Vierville, no? Que de cop és com una suma de romanticisme elegíac, de classicisme tot junt, no? En el llegat d'aquest clàssic. També hem parlat aquí de tradició, tradicions, no? Jo estic d'acord amb la Rosa que no hi ha tradició, sinó que hi ha tradicions, que el mestratge ve de la suma de moltes i moltes coses, i que ara també, el que deies tu, Rosa, l'eclosió de veus femenines fa que ens haguem de replantejar un mapa que fins ara era monocolor, no? Evidentment han existit les veus singulars, i jo sempre defenso que una veu poètica és una veu poètica, és una singularitat, una individualitat, més enllà del que sigui com a persona aquesta veu, i tenim la Maria Àngels Anglada, tenim la Caterina Albert, etcètera, etcètera, una Clementina Arderí, una Rosa Leveroni, però esclar, Maria Mercè Marçal marca un camí molt clar, no? I des de Maria Mercè Marçal el que tenim ara, que és una eclosió de veus molt i molt diverses, molt diversificades i molt interessants, jo crec que hi va ajudar molt el paper que va fer Montserrat Abelló amb les traduccions de les poetes nord-americanes, perquè realment era un llenguatge que no teníem, aquest, no? Aquest parlar d'una quotidianitat des d'una rebel·lia però molt, molt més propera, era una cosa que no existia, no? I això potser ha fet que poetes com Mireia Calafell es replantegi parlar de la mitologia clàssica des d'un altre vessant i un altre concepte, no? I fer una mirada crítica cap a aquests mites explicats des de, diguem-ne, des de les Metamorfosis d'Ovidi, amb una òptica, no? O Laia Llobera, per exemple, un misticisme laic que no té a veure amb el misticisme, diguem-ne, de tradició clàssica, però que l'explica des d'una veu molt diferent, no? O també la idea dels paradisos artificials, que semblava que també només estaven en mans d'autors, i que ara reivindiquen figures com Maria Sevilla, no? És a dir, que històricament uns temes que hem vist que tenien només la meitat d'una tradició, la meitat de l'equip de bàsquet, per entendre'ns, ara, gràcies a aquests puntals que hi ha hagut, doncs és visible tot això, no? I de manera molt revolucionària, penso jo, i molt interessant. Per tant, jo diria que pel que fa a la importància o no de la tradició per a un poeta o una poeta és que aquestes construccions culturals acaben formant part del seu imaginari i que un poeta no està en la seva escriptura com en la seva lectura i una mica com els editors, no? que la seva feina, la seva obra és el seu catàleg, no el que han deixat d'editar sinó el que han editat, no? I per això, per exemple, la Maria Mercè Marçal en La llengua abolida fa referència a un poema xinès traduït per Marià Manent, és a dir, que tenim la tradició oriental passada pel sedàs de Manent i això precisament és el que li serveix, diguem-ne, per explicar aquesta idea de que la seva poesia és tan lluita com festí, no? I que realment lluita i festí són els dos motius de... diguem-ne, de la poesia de Maria Mercè Marçal. Tinc temps?
Molt poc.
Molt poc, va. Molt poc. Parlant de com ens mirem la tradició, de com mirem els nostres genis familiars, jo diria que tenim una tradició excepcional que no sempre es recorda, que és la dels trobadors, no? I que ens permet que aquell llenguatge comú, que és la poesia, que ells s'ho van creure de veritat, doncs ha perviscut en el temps i tenim les sextines brucianes i de Marçal i de fet doncs, de tota la llarga tradició, perquè dels trobadors en parla tothom, i podríem parlar de quins són els mestres moderns, no? Només apunto i després en tot cas ja en parlem. Per mi estaria la idea de Maria Mercè Marçal, per una banda, perquè descobreix un llenguatge. Hi hauria Maria Àngels Anglada, de l'altra, perquè descobreixo en Maria Àngels Anglada una lírica que té un pes moral, i això per mi és nou, la idea d'un poeta cívic diferent, que és pur lirisme, i evidentment la poesia de Joan Vinyoli, perquè em porta aquesta obscuritat i aquest intimisme que pot seguir existint com a poesia postsimbolista des de la visió del poeta que parla del jo poètic amb una total modernitat. Bueno, jo deixo aquí.
A mi em toca fer un paper una mica estrany, però em sembla també, vaja, molt interessant de poder inserir l'obra de Najat El Hajmi justament en aquest discurs, que és un discurs fet fonamentalment des de la poesia i des d'unes tradicions molt fonamentades en una llengua, sobretot aquesta llengua materna a partir de la qual es pot treballar, i en canvi aquí trobem una escriptora que pertany a múltiples tradicions, que les utilitza en la seva obra, i no només les utilitza en la seva obra, sinó que aquestes tradicions li serveixen per construir la pròpia identitat. En aquest sentit, voldria començar llegint la introducció d'un dels seus últims llibres, que no és un llibre de narrativa, sinó que és aquest assaig Sempre han parlat per nosaltres, perquè em sembla que en aquest text hi ha les bases o com a mínim els fonaments d'alguna cosa molt important de la seva obra, no? Que s'acaba convertint aquesta obra, com deia abans, en una forma d'afirmació d'una identitat, i aquesta identitat és la identitat fonamentalment femenina, femenina i feminista. I es titula justament així, aquesta introducció, si dic feminisme. Diu, si dic feminisme, dic llibertat. No pas la llibertat de triar, no pas la llibertat de consumir, no pas la que consisteix a situar-se davant d'una estanteria plena d'opcions i decidir-me per una qualsevol, sigui la que sigui, comporti el que comporti. No, quan dic feminisme, quan dic llibertat, vull dir viure sense que se'm relegui a un segon lloc, sense que la meva vida, la meva opinió, el meu plaer i el meu dolor valguin menys que la vida, l'opinió, el plaer i el dolor dels meus germans homes. Quan dic llibertat, dic dignitat. Deixar de sentir-me tancada a la cuina, a la casa, a la família, a la religió o a la tribu. Treure'm del damunt les innombrables mordasses, lleis del silenci, normes ancestrals que em limiten, que fan que la meva existència sigui infinitament més limitada del que podria ser, que em releguen una vegada i una altra a ocupar un lloc sense valor, sense importància. Per això feminisme, llibertat, no serà mai triar sotmetiment, discriminació, un ordre natural segons el qual m'he de conformar a ser un succedani. Feminisme no és adaptar-se a una llibertat vigilada per les estructures de la mateixa societat, la cultura o la religió, ni claudicar davant les excuses que s'esgrimeixen quan alço la veu per denunciar o tan sols descriure aquestes discriminacions. Avui dia necessito expressar de nou la reivindicació de sempre, no perquè aquesta sigui diferent, sinó perquè les estratègies dels qui ens volen silenciar han canviat. El masclisme s'ha rearmat en formes que no ho semblen i l'emmascaren, en noves teories, retòriques i discursos enlluernadors. Però totes acaben al mateix lloc de sempre, la perpetuació de l'ordre antic, abans considerant natural, segons el qual no només assumim la nostra subjecció, sinó que la defensem com a tret identitari, cultural i religiós. A les pàgines que segueixen, diu, explicaré el masclisme concret d'on vinc i de quina manera aquest masclisme ha mutat en teories aparentment feministes. És a dir, diré el que és i ha estat sempre obvi per tornar a desmuntar les vegades que calgui aquest nou embolcall amb què ens presenta les normes rànsies del patriarcat. Diré de nou feminisme per continuar defensant una llibertat sencera, sense restriccions ni vigilància. Després continua un assaig o diversos assajos en què Najat el-Hajmi el que fa és defensar una concepció de la dona i una concepció del feminisme que serveixi per tothom, és a dir, on no hi hagi restriccions tampoc de culturals. Perquè justament el que diria jo a propòsit de l'obra de Najat el-Hajmi és que aquesta obra, que és una obra fonamentalment narrativa, que comença amb la publicació d'un assaig també el 2004 que va fer molta fortuna, que es titula Jo també soc catalana, continua amb una novel·la que va tenir un gran èxit i que de fet la va donar a conèixer pròpiament, que és L'últim patriarca, de l'any 2008. Canvia d'estil amb La caçadora de cossos, d'estil des del punt de vista, podríem dir-ne, de les reivindicacions, no pas des del punt de vista d'un element que forma part integrant de la seva obra, que és fonamentalment la idea del plaer, del plaer femení, del cos, de la sensualitat, etc. Aquesta novel·la, diferent, com deia, de les altres, és de l'any 2011, que va continuar amb una altra novel·la que la va tornar a posar a primera fila, diguem-ne, del panorama literari en català, que és La filla estrangera, de l'any 2015. Després va venir Mare de llet i de mel, el 2018. Finalment, sempre han parlat per nosaltres, un assaig, i finalment l'última novel·la, que és la que va guanyar el Premi Nadal el 2021, Los lunes no es que van, que de fet continua el que podríem dir que és la construcció del seu món, però en aquest cas en una altra llengua que no és la llengua que, per la qual havia optat des del començament, quan d'una forma programàtica el 2004 publica Jo també sóc catalana. Bé, aquest corpus literari de Najat El Hajmi, de fet allò el que explica la seva obra, com molt bé sabeu, és un món, és també un conflicte cultural i és una tria fonamentalment. És una persona, la Najat, que a més explica en totes les entrevistes que fa, també la seva obra periodística, quins són els objectius de la seva obra. I aquesta obra és una obra que reclama la tradició, la tria, la selecció d'una determinada tradició que és la que la construeix a ella com a persona. Triar aquesta tradició de les moltes possibles, i a més ella està en contacte, per dir-ho d'alguna forma, des del punt de vista lingüístic, amb quatre llengües, que són l'amazic i l'àrab per una banda, el català i el castellà per l'altra, i d'aquestes llengües i de la manera com aquestes llengües es construeixen com a tradició, ella tinc la sensació que tria allò que li permet de construir la pròpia identitat com a dona. I per tant, d'aquestes tradicions que acaben creant el que podríem dir un diàleg intertextual realment molt interessant, la primera i la que defensa, com a mínim fins ara mateix, doncs és la tradició catalana, concretament la tradició narrativa catalana, la seva obra, la construcció dels seus personatges, fonamentalment en la construcció dels personatges femenins, hi trobem de manera implícita i a més explícita Mercè Rodoreda, fonamentalment, Víctor Català, evidentment, hi trobem també Montserrat Roig, d'una manera també molt concreta, i hi trobem també des de la construcció del personatge femení Miquel Llor. Les seves, diguem-ne, protagonistes, ja siguin projeccions autobiogràfiques de la relació d'una filla amb el pare, amb el patriarca, o la relació de la filla amb la mare, una mare que fa que la filla doncs sigui la filla estrangera, etc., tenen com a element fonamental uns personatges, que són uns personatges literaris, i aquests personatges literaris són la Mila, la Natàlia Colometa, més la Natàlia que no pas la Colometa en aquest sentit, la Ramona de la Montserrat Roig, efectivament, Laura de la ciutat dels Sants, que de fet és on Najat El Hajmi, Osona, arriba, 8 anys, i té la possibilitat justament de conèixer una tradició, una llengua que és diferent i que li mostra un món diferent, absolutament diferent, diametralment diferent del que ella coneix i el qual està sotmesa d'alguna forma i del qual intenta sortir-ne, i precisament en surt, aconsegueix sortir-ne, i això és el que reivindica en aquests moments, a més d'una manera molt clara i molt programàtica, fins i tot podríem dir, a través de la construcció d'aquests personatges femenins que us deia, que són personatges de pedra picada, personatges que prenen decisions, personatges que s'emmirallen justament amb personatges de la literatura. Per tant, en aquest sentit, la manera com Najat El Hajmi se situa davant de la tradició, d'una tradició que és una tradició apresa, una tradició que li ve de l'escola, una tradició que li ve d'una llengua nova, doncs, d'alguna forma, per dir-ho com ho diu un dels personatges importants de la seva obra, que és la protagonista de La filla estrangera, diu, és justament en relació amb aquest personatge, la seva relació amb la literatura i per extensió la resta dels referents culturals, el fet que més la distingeix de les altres dones del seu país d'origen. I per tant, la construcció d'aquest personatge que surt de l'espiral de violència que trobem també en l'últim patriarca i que per tant pot decidir sobre el seu destí, com ho fan els personatges femenins d'aquestes escriptores fonamentalment, la Laura és una altra història, la Laura s'acaba quedant enganxada en la xarxa de Comarquinal, però les altres tres el que fan justament és sortir d'aquesta xarxa. Jo recordo que vaig tenir la possibilitat fa uns quants mesos, ara hi ha anys, de presentar a la 22 de Girona el llibre del 2018, Mel, que en fi, és una, segurament de les obres de la Najat El Hajmi la que s'acosta més a una novel·la de factura, d'estil poètic. I també volia remarcar el reconeixement que ella té, per exemple, per una escriptora com Zadie Smith, justament també per aquesta relació que és crítica, programàticament crítica, també conflictiva, segons com, entre les diferents tradicions entre les quals se situa i que discuteix justament dintre de la seva obra. Per tant, sembla interessant, molt interessant des de la perspectiva de l'obra de Najat El Hajmi, justament la manera com el contacte i fins i tot podríem dir-ne el conflicte entre tradicions es converteix en tema de la seva obra, no? I en aquest sentit, i amb això ja començaré a acabar, em sembla que cal fer una referència a aquesta última novel·la, aquesta novel·la que en castellà, a partir de la qual ella recupera el que en diu una part de la seva tradició, també de la seva tradició que fins aleshores no havia sortit en la seva literatura. I amb això entro en una de la segona de les preguntes que ens havia fet la Maria Àngela en relació amb la percepció de la tradició, que és fins a quin punt situar-te dintre d'una tradició implica quedar-te en aquella tradició. O sigui, partint de la base que Najat El Hajmi doncs, es mou en un terreny que és un terreny múltiple, que inter cultural de diferents tradicions literàries, de diferents llengües, etc. Ara en aquesta última novel·la, Los lunes no es querran, diu així, diu, les persones que són multilingües tenim tendència a separar els mons en funció de les llengües en què es parla. Aquesta novel·la, diu, ha estat una forma de visibilitzar una part de la meva realitat que fins ara havia quedat fora de la meva literatura. Per tant, agafa una part del món que fins ara doncs, havia tractat fonamentalment en català, i per tant el món, diguem-ne, de les dones que formen part de la seva família, etc., en un context molt concret, en un lloc molt concret, que és Osona, però hi ha una part invisibilitzada d'aquestes dones des del punt de vista de l'Anaja, que són les que parlen en castellà. I per tant, aquí hi ha, en fi, tot un exposar-se en un terreny que ella defensarà, evidentment, aquí ja som en el terreny de la recepció, de la manera com aquest canvi o aquesta integració d'una part del conflicte, diguem-ne, cultural, lingüístic, etc., que és el conflicte que estem vivint en aquests moments, interfereix o queda visibilitzat en la seva obra. No? A mi això em sembla molt interessant, jo parlo des de l'acadèmia, parlo des de... que ens agrada fer a vegades i que suposo que des del punt de vista de la creació us deu esgarrifar, no pas en el sentit de posar etiquetes, però sí en el sentit de fer unes anàlisis que a vegades són més sociològiques que no pas pròpiament estètiques, però en relació amb aquesta última novel·la, en relació amb el premi que ha obtingut, en relació amb la inserció de Najat al-Hajmi en unes vies que són, per exemple, l'escriptura al País en aquests moments, des d'una determinada, diguem-ne, ideologia que evidentment és perfectament defensable, però que tinc la sensació que també forma part d'una resituació o reconstrucció, fins i tot podríem dir, de la pròpia, d'una identitat que evidentment continua sent múltiple, però que ja no té com a punt de referència només el feminisme que dèiem, sinó alguna cosa més, no? D'inserció en un determinat tipus de societat i prenent posició per unes maneres concretes d'entendre el món i de situar-se en el món també des del punt de vista polític en aquests moments. No? Tinc aquesta sensació, però bé, això ens passa a la gent que interpretem i que ens mirem les opcions que fan determinats autors o determinades autores des de fora, no? Intentant de veure com va el món i què significa fer una opció per una tradició o per una altra. No? Per tant, jo poso damunt de la taula aquesta interpretació, diguem-ne, superficial absolutament, però em sembla molt interessant, sobretot tenint en compte, i amb això sí que acabo, que la premsa, que la crítica literària, que és fonamentalment en aquests moments és una crítica molt periodística i que moltes vegades es mou en el terreny de la superficialitat i fins i tot podríem dir de les frases fetes, doncs la manera com s'ha situat Najat al-Hajmi dintre del sistema literari català o el camp literari català és gràcies precisament a fer unes opcions que són unes opcions dintre d'una determinada tradició, no? I ara hi ha com una certa, diguem-ne, o un cert qüestionament o, en fi, resituació d'una trajectòria que, a veure, que és molt jove, té molta ambició en el sentit absolutament positiu de la paraula ambició i veurem cap a on va. És més fàcil sempre parlar des de fora que no pas des de dintre, per tant, aquí ho deixo.
Sí, m'agradaria. Bé, que és interessant aquest canvi de Najat i poder, una de les causes seria la pèrdua de prestigi del català des d'un punt de vista social, de la llengua catalana. No ho sé, perquè ara...
És un tema.
Ja sabem, sí, que són el 30% només dels joves que parlen català i, per tant, ella es vol dirigir a un públic ample i bé, ha fet aquesta mena de deserció, diguem-ho així, però per culpa d'aquesta pèrdua de prestigi de la llengua. Que això és el que hauríem d'intentar de revertir, no? Que la Najat continuï escrivint en català,
sí, sí.
I que no passi al castellà. Bé, ara la parlo així com a espectadora també des de fora. No sé, tenim un rellotge allà davant que ens indica l'hora que és, i que, com que tots sabem que l'hora d'acabar és aquesta, tot aquí hi ha algú que agafa un tren, si voleu afegir alguna cosa, ja ens hauria agradat de poder fer més interacció entre les persones de la taula, però em sembla que tenim 2 minuts a tot estirar, i en 2 minuts no sé si podem dir gaire res. Voleu afegir alguna cosa després d'aquesta mirada femenina? A més, ha sigut una mirada femenina a la tradició. Una tradició que no és femenina.
Podríem dir que realment és, el tema de la tradició és complexa, no? I que en cada moment l'escriptora o l'escriptor se situen en funció de molts altres condicionants sobre aquesta tradició d'una manera o d'una altra, no? Però que és evident que bé, que forma part de la, diguem-ne, del camí que s'ha de recórrer, i que hi ha molts escriptors que en un determinat moment doncs, han pres aquesta opció més crítica, i això també vol dir unes quantes coses més, no? Vull dir que no és fàcil.
I el tema era la tradició, però és clar, la tradició va lligada a la llengua, és evident. Sí. Vols fer alguna cosa més, Rosa?
No, em sembla que no.
No?
No. És veritat, estic d'acord amb la Susana, que és un tema molt complex,
sí.
I que sempre estem navegant en aigües una mica doncs, pantanoses, perquè la llengua és el que tenim més feble,
sí.
I justament una de les coses que hem de mirar d'enfortir.
Sí.
Els escriptors fem el que podem, però esclar, és l'ús de la llengua el
sí.
que ens fa falta. Perdoneu, ja està.
Sí, sí. És així. Molt bé, doncs ha estat un plaer moderar aquesta taula i us emplacem al fòrum 12, que no sabem on el farem encara, però que serà itinerant i segur que serà molt interessant. Moltes gràcies a tothom per haver vingut i gràcies a vosaltres per participar.